Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Com està el pati, amics? Aquest matí no hi ha hagut roda de premsa de Koeman, el tècnic del Barça, probablement fart de parlar del seu futur i de la guerra freda amb Laporta. El que ha fet ha estat llegir un comunicat. L'escoltarem de seguida, però insisteix en la idea de que el club i l'equip estan en fase de reconstrucció i que, per tant, s'han de marcar objectius realistes. Ha parlat d'una bona classificació a la Lliga i ha vingut a dir que a la Champions no esperem miracles. Ha dit també que apostar pels joves requereix de paciència i ha agraït a l'afició el suport que els està donant. Si hagués donat roda de premsa, hagués hagut de respondre, per exemple, les declaracions d'ahir d'Enric Masip a TV3, en les que l'assessor de Laporta va dir amb la boca més aviat petita que Koeman tenia crèdit i també la confiança del president, però també va dir el que és evident, i és que Laporta té dubtes sobre Ronald Koeman. Potser per aquí van els motius del comunicat de Koeman, per evitar haver de respondre a més preguntes sobre el seu futur i embolicar més la troca, que ja està prou embolicada. A nivell esportiu tenim llista per jugar demà al camp del Cádiz. Entra Nico Caubalde per les molèsties lumbars que arrossega. En plena jornada 6 del campionat de Lliga, i victòria de l'Atlètic de Madrid al camp del Getafe, 1-2 per posar-se líder provisional. Guanyava el Getafe, patia l'Atlètic de Madrid, Alanyà és expulsat en vermella directa al minut 74 i remunta l'Atlètic de Madrid amb dos gols de Luis Suárez. També ahir, Atlètic Club 0, Rayo 2, Atlètic Club 1, perdó, Rayo 2, el gol de la victòria de Radamel Falcao, i Llevant 0, Celta 2. I aquest és el menú per avui. A 8:15 del vespre, Espanyol a la Vés, avui és d'aquells dies de guanyar sí o sí, busca l'Espanyol la primera victòria de la temporada davant un Alavés que ha perdut els 4 partits que ha disputat. A la mateixa hora tenim un molt interessant Sevilla-València, duel d'equips que volen fer coses importants a la Lliga aquesta temporada. I a les 10 de la nit tenim Real Madrid-Mallorca. Si guanya el Real Madrid, recuperarà el liderat. I Villarreal-Elx. La selecció espanyola femenina de futbol, que va tornar a golejar un partit de classificació pel Mundial, aquesta vegada per 0-7 a Hongria. En bàsquet avui s'obre la segona jornada a la Lliga CB amb un Gran Canària Barça a partir de 9:15. I en handbol, el Granollers va perdre per 36-33 a la pista del Cadet en Suís, en l'anada de la ronda prèvia per entrar a la fase de grups de la EAKEFA. El partit de tornada s'ha de disputar dimarts que ve a Granollers. Avui comentarem la jugada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente al nostre debat. I les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si ha de seguir Ronald Koeman, ras i curt. Creieu que sí, que ha de seguir només el 23%, que no, la majoria el 77%. I en clau espanyol, us preguntem sobre l'Espanyol a la vés d'avui. Creieu que l'Espanyol guanya bé, la majoria el 40%, que guanya patint el 26%, que empata només el 10% i que perd el 24%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Este verano no dejes que nada te impida disfrutar, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es por solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Los tecnoprecios te ponen más fácil la vuelta al cole.
Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes, que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se te acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vinga, comencem amb les novetats prèvies al Cádiz-Barça de demà de Lliga, prèvia que ve marcada per tot el debat com els darrers dies. Al voltant de la continuïtat de Ronald Koeman a la banqueta del Barça està l'ambient molt, molt enrarit. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Tan enrarit que Ronald Koeman aquest matí ha entrat a la sala de premsa de la ciutat esportiva, s'ha assegut, ha tret uns papers, s'ha posat les ulleres i no ha fet roda de premsa, ha llegit un comunicat.
És insòlit, eh? És insòlit perquè a mi ja m'ha estranyat, veure'l tan seriós, sense somriure en cap moment, i veure'l entrar també això, amb uns papers, amb unes ulleres a la mà. No ho havia vist mai en Koeman ni en rodes de premsa presencials de l'altre dia en Lliga i tampoc en rodes de premsa telemàtiques. Per tant, d'entrada ja m'ha sorprès quan l'estava mirant i després quan el cap de comunicació, el Sergi Nogueras, ha dit que llegiria un comunicat. En aquell moment, Joan, tots hem pensat que era un comunicat de renúncia.
Sí, jo també.
De dimissió.
Sí, sí.
El 90% ens hem quedat en silenci a la sala de premsa i la veritat és que ens miràvem els uns als altres en aquells segons en els que Koeman encara no arrencava, no? Amb el comunicat que, per explicar detalls de la intrahistòria, hem de dir que és exclusiu del tècnic, és exclusiu de Koeman, igual que la decisió de no acceptar cap pregunta dels mitjans de comunicació que estaven presents a la ciutat esportiva Joan Gamper. Koeman no informa a la porta del comunicat, no parla amb el president. Amb qui sí que parla minuts abans de comparèixer en sala de premsa és amb el Departament de Comunicació i són ells qui li traslladen al president a la porta, que està a Palos de la Frontera, en acte de penyes, que Koeman té la intenció de llegir aquest discurs. Koeman també informa els capitans del comunicat. De fet, hi ha en un moment que parla en nom del vestidor quan agraeix infinitament el recolzament de l'afició. Són 3 minuts de discurs de Ronald Koeman que, com et deia, entrava molt seriós. A mi hi ha titulars que ja ha anat repetint, sobretot en aquestes últimes setmanes, com que aquest equip necessita paciència i temps, que els joves tenen molt talent i que en un parell d'anys es poden convertir en estrelles, que la situació econòmica del Barça és tan greu que això afecta i condiciona les inversions esportives, però destacaria sobretot 2 grans titulars. Un, en el que diu que seria un èxit en un alt rànquing de la Lliga, i l'altre, en què la Champions no es poden esperar miracles, i posa com a exemple la derrota del Bayern com un exemple realista. Això podríem dir que ha estat el millor de Ronald Koeman, els titulars més destacats de l'entrenador, que llegia aquest comunicat de 3 minuts amb les seves ulleres.
Hola, bon dia a tothom. El club està conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada a las actuaciones deportivas y viceversa. Eso significa que nosotros, como plantilla, tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. Los talentos jóvenes de hoy pueden llegar a ser las nuevas estrellas mundiales en un par de años. Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tendrán oportunidades como en sus días las tuvieron Xavi y Iniesta. Pero se pide paciencia. Además, quedar en un alto ranking en la Liga sería un éxito. El fútbol europeo es una buena escuela para estos grandes talentos. Y en la Champions League no se puede esperar milagros. La derrota contra el Bayern de Múnich la semana pasada tiene que ser enfocada desde esa perspectiva. El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos. apoyan la política técnica y el proceso que estamos realizando. Yo sé que la prensa reconoce este proceso. No es la primera vez en la historia del Club Barcelona, FC Barcelona, que esto pasa. Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos difíciles. Nosotros como plantilla y como jugadores estamos muy, muy contentos con el gran apoyo de los aficionados como el que tuvimos en el partido en casa contra Granada. Visca el Barça. Muchas gracias por venir.
Doncs aquest és el discurs de Ronald Koeman, de gairebé 3 minuts, i efectivament parla de l'equip i del club en procés de reconstrucció, moment d'apostar pels joves, però que això requereix o necessita de paciència. Parla de quedar ben classificat a la Lliga, de que ningú esperi miracles a la Champions, que necessiten recolzament per tirar endavant tot això, i agraeix també el suport de l'afició. Després ho comentem amb l'Arena, segurament Koeman ha optat per aquesta fórmula per no haver de respondre més preguntes sobre el seu futur i sobre les últimes declaracions de Laporta, que van arribar ahir a la tarda novament en format vídeo. Va fer ahir a la tarda Laporta un d'aquests vídeos que fa darrerament, adreçant-se al soci i a l'aficionat culer.
Hola, culers. Us demano que continueu animant a l'equip com esteu fent. A l'equip ho necessita i us ho agraeix. No cal que us digui que són moments difícils. Són moments en els que s'hi ha de ser. Aquesta setmana, una delegació del Barça, ens anem a Palos de la Frontera a un acte de penyes coincidint amb el partit de Cádiz. A Cádiz podem estar segurs que l'equip intentarà guanyar. No sé el que passarà, però passi el que passi a Cádiz, el proper partit contra el Llevant d'aquesta setmana, continueu animant a l'equip com ho esteu fent. Penseu que l'equip ho necessita. I estigueu tranquils. Sabem el que s'ha de fer i ho arreglarem. Moltes gràcies i visca el Barça.
Ho arreglarem. Falta veure si amb Koeman o sense Koeman. La sensació és que més d'hora que tard serà sense Koeman. També va estar l'assessor i mà dreta de Joan Laporta, Enric Masip, ahir a la nit a TV3. Masip va dir, més aviat amb la boca petita, que Koeman té la confiança de Laporta.
Nosaltres ara mateix estem en una dinàmica que no és la més positiva. El que s'ha d'intentar sempre és canviar dinàmiques. Això a vegades és un tema de confiança i de canviar dinàmiques. Llavors, bueno, evidentment, si l'entrenador està al seu lloc, és que bueno, pues, es considera que, bueno, pues, que es dona confiança perquè continuï.
Va dir també que té crèdit, però que encara està a la banqueta del Barça, però que aquest crèdit depèn dels resultats i del joc.
Koeman encara té crèdit perquè és l'entrenador del Barça. I la veritat és que jo crec que a la campanya es va dir una frase molt, molt important, que crec que encara és vigent, que és que l'entrenador, com a totes les persones que formin part d'un equip, dependran dels resultats i del joc. En el cas del Barça, també del joc.
Però va reconèixer també, Enric Masip, que Laporta té dubtes sobre la figura de Koeman.
Laporta té els seus pensaments, els ha traslladat, Laporta pensa per si mateix, o sigui, però està clar que bueno, doncs, el que veu, doncs, clar, si guanya el Bayern 0-3, no pots estar content, pensar, no passa res. Jo crec que quan un no està content i no acabes de no acaba de rotllar el teu equip, suposo que, bueno, que dubtes de coses, dubtes, és normal dubtar. Hauria d'anar tot bé per no dubtar, i clar, no va tot bé.
Clar, Helena, si avui Ronald Koeman hagués fet una roda de premsa a l'Uso, és evident que el 99,9% de les preguntes haguessin anat sobre el vídeo de Laporta, sobre les manifestacions de Masip, sobre el seu futur, i això segurament Koeman no volia evitar, no?
Segurament, perquè jo crec que Koeman se sent desprotegit i ha arribat a un punt que la situació és insostenible. S'hauria vist obligat a respondre al 90% de preguntes sobre el seu futur, sobre els dubtes dels que parlava ara Enric Masip, l'assessor de Laporta, sobre el tercer vídeo del president en una setmana. En cap d'ells, en cap d'aquestes compareixences a través de les xarxes socials, ha mostrat el seu suport a l'entrenador. És evident que la relació està trencada i és evident que Koeman se sent senyalat i sap que li estan buscant un substitut. És que, a més, avui, si et despertaves veient la premsa, no calia ni cobrissis els diaris. Ja a les portades dels principals mitjans esportius de Catalunya, Koeman podia veure la cara de Xavi, la de Robert Martínez. Sap que el seu president no s'ha manifestat per recolzar-lo en cap moment, en una situació que considera que és complicada. Per tant, aquesta és la decisió que ha pres Koeman, una decisió que no ha agradat a la porta, no es pronunciarà, però el president, em deien fonts properes a la presidència, perquè entén que Koeman hagi volgut deixar clara la seva opinió i li respecten la decisió. Mentrestant, a la porta, doncs, ja ho comentàvem, l'ha informat el Departament de Comunicació minuts abans de la lectura del comunicat. Ell es troba a Palos de la Frontera, en acte de penyes, precisament amb el seu assessor Enric Massip. A la directiva, però, Joan, sí que hi ha algun vicepresident que considera que és molt intel·ligent aquesta postura per part de Koeman després de tantes declaracions creuades de l'entorn per evitar que augmenti encara més aquest clima de tensió, en la prèvia un partit, un clima de tensió i de diferències que ja no es pot amagar. No el pot amagar ni la porta ni Koeman, que a més Koeman ha decidit ell no acceptar preguntes, però ara llegia unes declaracions que ha fet en una entrevista al seu país, a Holanda, just després de caure derrotat al Barça contra el Bayern, i te'n llegeixo un parell de manifestacions. Una que és bastant cridanera, que li pregunten directament per si es planteja dimitir. I Koeman respon que l'única manera que ell se'n vagi del club és quan el seu missatge no arribi als jugadors, però que aquest no és el cas. I sobre el Bayern de Múnich i aquesta golejada 0-3 que va encaixar el Barça en mans del conjunt alemany, parla del Bayern com un equip de joves talents, però un grup de mitjana edat i jugadors amb 20 i llargs anys. Nosaltres, diu, tenim jugadors més grans, però no tenim jugadors de 20 i pico d'anys que ajuden també a formar un equip més compacte. La resta són joves amb talent, però que fins aquí 2 anys no s'espera que acabin sent unes estrelles. Per tant, doncs, en aquesta línia també de demanar paciència per aquest nou projecte del Barça, però deixant clar que ell no es planteja marxar perquè sent que té el suport del vestidor, un vestidor que ha estat informat pel propi Koeman d'aquest comunicat a través dels 4 capitans.
Amb aquest clima s'ha de jugar un partit demà a Cádiz. Novetats esportives poques, no, pel partit?
Només una. Entra Nico González, recuperat de la seva indisposició, en lloc d'Alejandro Valde, que té una lumbàlgia i és baixa. Per tant, els lesionats continuen sent Pedri i Alba, els 4 davanters, amb la bona notícia que ja està a punt de materialitzar-se la tornada d'Ansu Fati. Se l'espera contra el Llevant, ja podria tenir minuts aquest diumenge al Camp Nou, i amb la baixa d'Alejandro Valde tot fa pensar que, com vam veure a la segona part quan va demanar el canvi, Dest ocuparà el lateral esquerre, jugarà a cama canviada, i Mingueza ocuparà el lateral dreta en la seva posició més natural.
I una cosa més, Helena, que vas explicar ja a la nit al partidazo, aquest contacte dilluns Barça-Dembélé per parlar de la renovació.
Reunió, dinar en un restaurant, estaven a la mateixa taula el president Joan Laporta, també el jugador Ousmane Dembélé, acompanyat del seu representant, i per part del club també hi eren en aquest dinar per abordar la renovació de Dembélé, Mateu Alemany, que és qui va gestionar aquesta trobada, reunió cara a cara entre Laporta, Dembélé i el seu agent, i el vicepresident Rafa Juste. Les sensacions de les dues parts van ser molt positives. Dembélé agraeix el missatge d'estima i de suport i de confiança plena que li trasllada el president Laporta. Li queda un any de contracte i està molt predisposat a renovar, perquè a més també li van parlar de garanties esportives, de projecte futbolístic, que és una mica el que esperava el jugador en aquesta primera trobada, on es van asseure tots junts en un restaurant. Em diuen que en els propers dies hi hauran contactes telefònics, però que no esperem més notícies fins d'aquí unes setmanes, però bé, estarem atents perquè aquesta primera reunió va ser positiva. El club vol renovar Dembélé, i Dembélé d'entrada també està ben predisposat a acceptar la millora i ampliació de contracte.
Perfecte. Condis, gràcies per la informació. Que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Tres i 25 minuts de la tarda. De la situació de Ronald Koeman ha parlat també el seu col·lega al Cádiz. Es veuran les cares demà a la banqueta del Ramón de Carranza, Álvaro Cervera. Silvia Ortiz, bona tarda.
Sí, bona tarda, Joan, perquè l'entrenador del Cádiz, que té els seus problemes allà, perquè l'equip andalús no ha aconseguit la primera victòria fins la passada jornada al camp del Celta, ha opinat sobre Koeman i considera que no és just culpar només a l'holandès de la situació del Barça.
Entre lo que ha pasado, lo que era ese equipo hace un año, dos años, y Koeman, yo creo que hay demasiada gente para como para centrarse solo en la figura de él, pero bueno, no es mi casa, no solamente puedo hacer esa reflexión sabiendo que en el mundo del fútbol el entrenador es el primero que va a caer en la batalla, es el primero que va al frente y el primero que le van a dar y se va a caer solo, es cosa del fútbol.
Álvaro Cervera diu que ha estat veient partits del Barça els últims dies i considera que l'equip no ha renunciat a l'estil de joc, que el seu joc no és fer 54 centrades a l'àrea com el dia del Granada, però que en aquell partit el va condicionar el marcador en contra des dels primers minuts.
Yo creo que sigo siendo un equipo peligroso, siguen intentando el estilo Barcelona, pero no tiene los mismos jugadores ni para iniciarlo ni para finalizarlo, entonces le cuesta un poco más. Al final, para mí, los estilos no es el nombre del equipo, sino es el nombre de los jugadores que tienes o los jugadores que tienes. Y si hay que cambiarlo porque aquí lo que se trata es ganar.
Álvaro Cervera, exjugador del Racing i de la selecció espanyola, també ha parlat del partit de demà. Creu que és possible guanyar el Barça si són capaços de superar-los en els duels individuals, però considera que aquest Barça és més perillós encara.
Fíjate que yo creo que para nosotros incluso es un Barça más peligroso porque es más directo, sigue teniendo calidad en los jugadores, se complican, entre comillas, menos la vida, te dan menos posibilidad. Cuando el Barça necesita 30 toques para llegar a portería, hay algunas zonas donde ellos son más vulnerables y donde le puedes robar. Eso mañana es difícil de pensarlo por el tipo de jugador que son.
Ha dit Cervera, imagina't si el Barça es queixa dels jugadors que té, imagina't el que hauríem de fer altres.
És el missatge de Cervera. Sílvia, gràcies.
Adéu.
Demà tenim aquest Cádiz-Barça carregat d'atenció amb blaugrana. De la jornada d'ahir destaquem els dos gols de Luis Suárez, que li van donar la victòria a l'Atlètic de Madrid davant del Getafe per 1-2. L'expulsió de l'Anyà quan el Getafe guanyava per 1-0 va ser clau per canviar la dinàmica del partit.
Creo que hay que estar acostumbrado a convivir con la crítica. Siempre lo dije que uno para estar en la élite tiene que estar acostumbrado y convivir con eso. Y lo que hago es nunca bajar los brazos. Como se darán cuenta, no me voy a bajoñar por una crítica y tampoco me voy a creer el mejor del mundo con los halagos. Así que mi forma de ser es así, es trabajar. A veces se van bien las cosas, a veces no van como uno quiere, pero disfrutando este momento ahora.
Segueix fent gols Luis Suárez. I avui tenim un molt interessant Sevilla-València, a 8:15, i Real Madrid-Mallorca a partir de les 10 de la nit. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se presenta para el Madrid el partido de esta noche?
Bueno, segundo partido en casa esta temporada de los 6 que ha disputado hasta el momento. Tiene 6 bajas Ancelotti después de la lesión de Carvajal este pasado fin de semana en Mestalla, y yo creo que por primera vez en la temporada va a hacer rotaciones. Ya el otro día contra el Valencia hubo futbolistas que evidenciaron que empiezan a estar cansados, caso de Casemiro, caso de Modric, y yo creo que hoy llegan los primeros cambios y que jugadores como Camavinga y como Asensio, que todavía no han sido titulares esta temporada, hoy pueden iniciar ante el Mallorca.
Por tanto, ¿qué pinta puede tener el 11 hoy para el partido?
Bueno, más o menos sería a ver si juega Militao, que es otro también muy sobrecargado de minutos. Podría entrar Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo y jugar Álava y Nacho y darle descanso al brasileño, sino pues más o menos la defensa del otro día con Lucas Vázquez en el sitio de Carvajal, y a partir de aquí pues a ver si es 4-4-2 o 4-3-3, pero algo así como Casemiro, Modric, Asensio, Vinicius, Rodrigo y Benzema. A ver qué pasa también con Hazard. Ayer dijo Ancelotti que no hay que tener en cuenta la cantidad, sino también la calidad. Él quiere una presión alta. Con Hazard obviamente no hay la misma mordiente en punta. Jugó el otro día en Mestalla y a ver si hoy también es titular o mete a Rodrigo.
Hombre, si algún día hay que rotar, ese día es hoy, ¿no? Porque vienes de partido contra el Valencia exigente, luego tienes Villarreal, el fin de semana, hoy es el día, ¿no?
Sí, la semana que viene empieza la Champions también en el Bernabéu contra el Sheriff, que aunque es el líder del grupo, en teoría es la cenicienta, y sí, hoy va a haber rotaciones. Llega además el Mallorca, que no ha empezado mal la temporada. Empató en la última jornada contra el Villarreal y lleva dos victorias en cinco jornadas, pero tiene muchos problemas el equipo de Luis García Plaza en defensa. Hay tres centrales lesionados, puede debutar incluso un canterano de inicio, así que sobre el papel y con todos los respetos parece un partido propicio para rotar, pero aparte de que te fíes o no, es que es necesario, porque si no hay jugadores que van a empezar a acumular un cansancio preocupante.
Perfecto, a ver cómo se da. Os escuchamos después, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El Barça va ser incapaç de guanyar-li al Granada. Podrà amb el Cádiz? Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, a partir de les 10 de la nit, des del Nuevo Mirandilla, Cádiz Club de Futbol, Futbol Club Barcelona.
Rubén Martín, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
I ara el debat a Esports COPE amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Miguel.
Bona tarda, i amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Bien, hombre. Aquí pendientes del futuro de Koeman. Miguel, no sé qué te ha parecido el comunicado del técnico holandés hoy.
Bueno, pues la verdad es que cuando pasa una cosa de estas insólita, es decir, que no es buena ni mala en principio, sino que no estamos acostumbrados a verla, casi te obliga a pensar en voz alta porque no tienes tiempo para la reflexión que sí habrá tenido Koeman todos estos días. Pero del mensaje del entrenador del Barça deduzco, uno, que no se ve con opciones de luchar por la Liga y que aceptaría de buen grado y consideraría hasta un éxito quedar en un buen puesto, entiendo Champions, en puesto de Champions me refiero, que en la Champions no hay milagros, es decir, que es otro título que no existe y ha obviado la Copa. El resto del mensaje ha sido, vamos a decir, similar al que ha hecho Laporta los últimos días, pidiendo apoyo y paciencia. A mí me da la sensación de que por lo que pudiera pasar, ha dejado su legado por escrito. La situación es realmente, lo que he dicho, insólita y no sé qué camino tiene. El que no haya aceptado preguntas y se haya limitado a leer este comunicado tan bien redactado, por cierto, diría que Koeman, que se sabe sospechoso por todo lo que hace desde el primer día, a partir de ahora quiere evitar ser sospechoso también por lo que diga. Resumen, ha dado contenido a la expresión esto es lo que hay, o sea, ha dado su contenido a la expresión esto es lo que hay, y ha confirmado lo que dijo en la última rueda de prensa después de Granada, que está harto.
Sí, sí. Jacinto, sobre el contenido del mensaje y también como apuntaba Miguel, ¿por qué crees que lo ha hecho? Yo también creo que es porque el hombre ya está harto de contestar preguntas sobre su futuro. Y sabe que a cada pregunta que conteste sobre eso va a ser un lío más.
Yo creo que, a ver, Koeman, lo que no se le puede negar es que es un entrenador que tiene su cierta personalidad. No discutiremos buena, mala, regular, pero que la tiene. Entonces, totalmente de acuerdo con Miguel, él lo que hace es dejar su legado. Yo creo que es muy consciente de que ahora él no se va a ir, evidentemente perdería muchísimo dinero porque no sabe él. Entonces, pero yo creo que es muy consciente de que tarde o temprano esto va a acabar mal. Entonces lo que hace es avisar. Él explica, dice, bueno, esto es como está el equipo, yo no creo que se pueda hacer más. Y como motivo de por qué lo hace, pues porque evidentemente el run ya es continuo, se ha convertido ya en algo demasiado evidente y entonces yo creo que él es la manera de decir, llego a donde llego hasta que me echen, pero que sepan ustedes que esto es lo que hay.
Yo no sé si van a ser un partido, Miguel, dos o tres o cuatro, pero yo mucho más recorrido a esto no le veo, francamente.
Bueno, es que tal como están las cosas ahora, lo que no se ve es recorrido. Y justamente eso ya es suficiente problema, porque en mi modesta opinión, lo que necesita el Barcelona en este momento, aparte de conseguir estabilizar su situación económica para poder invertir en la plantilla, es tener un entrenador de proyecto, no un entrenador que dependa del resultado inmediato. Eso es de equipo pequeño. Y para conseguir ser un entrenador de largo recorrido, se necesita un contexto que no se corresponde con la realidad que vive Koeman. Todos sabemos que la confianza o el respaldo oficial del club es más palabrería que otra cosa, y en estas circunstancias yo recorrido no lo veo, me pasa como a ti. No sé si es cuestión de horas o de días o de semanas, pero esto, cuando haya una razón objetiva, deducible de los resultados, pues le liquidarán y listo.
Claro. El tema, Jacinto, es que esto se veía venir, porque cuando todos sabemos que hay un entrenador en el banquillo que no es del agrado al 100% del presidente, pues esto tarde o temprano tenía que estallar, y estalla más temprano que tarde, claro, es que estaba cantado.
Sí, lo que pasa es que también hay otro tema, que es que no han encontrado sustituto. Claro. Fácil.
Hay que pagarle y hay que encontrar sustituto.
Claro, o sea, sí. El tema es, le pagas a él, que tal como está la economía, pues no está para dar grandes dispendios. Y luego, ¿a quién pones? Porque, por ejemplo, a mí Bon Martínez, yo encantado, pero Bon Martínez, él tiene el Mundial con Bélgica, es el Mundial de 2022, él quiere acabar ese proyecto, entonces pasaría quizás por decirle que puede compatibilizar las dos cosas, pero eso para Barça no sé yo si es inconveniente. El siguiente podría ser Xavi, pero Xavi primero no fue en la candidatura de Laporta, con lo cual tampoco es que con Laporta la relación sepamos si va a ser muy buena o muy mala. Luego es un entrenador que es demasiado amigo de determinados jugadores, de las bancas sagradas del equipo, y yo creo que el entrenador que venga tiene que tener libertad de si quiere, decirle a estos tres señores que se tienen que ir. Y luego, pues nos queda, no sé, Jordi Cruyff, que lo había puesto a puerta quizá para esto.
No, pero él no quiere.
No quiere tampoco, con lo cual, bueno, no quiere porque tampoco creo que sea muy tonto y ve lo que hay.
No, y porque no quiere ser el sucesor de Koeman, claro, por la relación que tiene con él.
Claro, y luego la vida italiana, que a ver, volvemos otra vez al tema del estilo. O sea, aquí traerte un Conte, pues puede ser un técnico con carácter, un técnico que imprime cierto sello de garra o de lucha, pero no es un técnico que es el que sea precisamente, pues no lo sé, de, por ejemplo, yo no me imagino a Ricky Puig con Conte. Entonces,
para traer a Conte ya con Koeman ya está bien, claro. Es que...
Claro, es que es muy difícil porque el sustituto tampoco está muy claro. Entonces, a quien venga aquí, o traes a alguien de perfil muy bajo y viene aquí un poquito, no perdido, pero sí con la ilusión de centrar del Barça, un Ten Hag o alguna cosa de estas, pero que no sé cómo va a salir. O realmente es que lo que podría ser de bueno no es fácil traerlo.
Sí, sí. Claro, es que igual les pasa a Miguel al final como en verano, que por mucho que quieran echarlo, al final llegan a la conclusión de que no pueden.
Bueno, pero lo que es insostenible es la situación.
Sí, sí.
Este estado de crispación permanente perjudica al club, perjudica al equipo y perjudica a la afición. Esto hay que solucionarlo lo más pronto posible. Y en cuanto al futuro, el que venga tiene que ser una apuesta. Una apuesta, sea quien sea, pero una apuesta de 4 años para que esta realidad que hoy ha descrito Koeman pueda revertirse con tiempo. Porque sí que en algo estaremos todos de acuerdo, es que la reconstrucción del Barça no se hace de un día para otro. No es como cambiarle las ruedas al coche o las bujías a la moto. Sí, sí. Esto es un trabajo de meses y años que ya veremos cuánto tarda en concretarse.
Sí, sí. Bueno, anirem comentant. Ho deixem aquí de moment, senyors. Miquel, Jacinto, gràcies,
A vosaltres, un abraço.
Buenas tardes.
Una abraçada, adéu.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Minuts i les 4. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Estic nerviós, Bajori, bona tarda.
No m'estranya. Partit contra l'Alavés que s'ha de guanyar sí o sí.
3 punts només l'Espanyol després de 5 jornades, però és que l'Alavés en té 0, eh?
Sí.
I m'ha dit el Roberto Rillaga que avui, si l'Alavés perd, Javi Calleja tindrà les hores comptades a la banqueta de l'equip de Vitoria. En fi, David López pot tornar a la convocatòria. Aleix Vidal ahir no va entrenar i quasi que el va descartar el bo de Vicente Moreno a la roda de premsa. No Calero, no Yangel, no Puado. Així que veurem qui juga. Melero López serà l'àrbitre. Escolta, Vicente Moreno, ahir a la sala de premsa.
No, la meva preocupació som nosaltres. En el futbol no te garantitza el que un rival vinga de guanyar o de perdre o que estigui en una situació o en altra no te garantitza res. Entonces no ocupe temps en això. I a més tampoc ni desitge res dolent ni altra cosa positiva de més, no? O sea, lo que vull que nosaltres ho faci bé i nosaltres guanyem, no? Entonces, en independència del rival, que en este cas és a la vez, ni el rival ni la situació del rival, pues tenim que guanyar. No, o sea, es que no, todo lo demás da igual.
Sí, senyor, i cal guanyar i aviat. Pacheco torna després de lesió a ser el porter de l'Alavés. Vells coneguts que no podran jugar avui, Pere Pons i Legend, al marge d'Edgar. José Lu serà al davanter i l'Espanyol, intueixo canvis, m'equivocaré, segur, d'aquests 11. Diego López a la porteria, Miguelón, perquè Óscar Gil està nefast, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa en defensa, Kei Dibare, titular juntament amb Dardell i Melamed, amb en Barba, Di Mata i RDT a la punta de l'atac. Avui, tots els socis que vulguin, no fa falta reservar res, que vagin amb el carnet i entrin.
Perfecte. Ho comentem amb Àngel Morales, ex de l'Espanyol, que també va jugar a l'Alavés. Àngel, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, com estàs? Quina vida portes?
Doncs bé, ara, des de que vaig deixar l'Espanyol, doncs, fent coses de casa aquí, cuidant de la família, la dona treballant, s'han invertit els papers, no? Ara em toca a mi estar aquí, cuidar de la família, cosa que bueno, els darrers anys no havia pogut fer.
Vius a Màlaga, no, Àngel?
Sí. Nosaltres ens vam, per motius personals, ens vam haver de mudar a l'estiu del 2017 i aquí estem. La veritat és que des d'aquest punt de vista no es podem queixar.
Molt bé. Escolta, i m'han dit que comentes els partits del Màlaga amb el company Bautista de la COPE, no?
Sí, el Javier va contactar amb mi via Twitter, m'ho va proposar així mig en broma, mig en conya, i jo li vaig acceptar i ja està, aquí estem. Afortunadament ara ja podem anar als camps, amb sí. La qual cosa doncs, l'experiència és recorda el que jo ja havia fet allà a Barcelona quan vaig deixar el futbol i ja van cantar l'Espanyol a RAC1 amb l'Edu i la Neix, i la veritat és que bueno, és una experiència molt maca.
Sí, senyor, gran tipus Bautista. Molt bé, Àngel, imagino que seguim com sempre l'Espanyol, no?, des d'allà també.
Sí, evidentment, des de la distància, però seguint aquí com un perico més.
I quines sensacions et transmet l'equip que, en el que portem de temporada, ha combinat estones de gran futbol, de deixar molt bones sensacions, amb estones que no tant?
Bueno, jo crec que encara és d'hora, no? Tal com està el futbol organitzat, que comences la Lliga sense haver tancat el mercat, sense haver tancat la plantilla, doncs, vulguis que no, és com quan tornes de l'aturada de seleccions és com un segon inici de la Lliga i això s'està notant. En quant a l'equip, bueno, i seguint el que tu dius, és que jo crec que a la plantilla hi ha molta qualitat, també hi havia qualitat, fa dues temporades quan es va baixar a segona, i el que passa és que quan tornes de segona, quan ets un recent ascendit, no, per dir-ho d'alguna manera, doncs hi ha dubtes, no? Hi ha dubtes perquè el record està molt a prop i això fa que de moment estem veient aquestes dues cares, no? Perquè estones o partits que l'equip és superior a rival, ja sigui Villarreal o l'equip de Madrid, i després partits on, ostres, sembla que l'equip li costi arrencar com a Mallorca o l'altre dia al camp del Betis. Però bueno, jo crec que encara és d'hora i s'ha de tenir paciència.
Àngel, bona tarda, sóc el Quique.
Bona tarda, Quique.
Aquí som d'extrems, ja saps, ens coneixes a tots els que fem mal l'Espanyol i l'altre dia al descans demanàvem cessaments i a segona divisió i després amb el gol del Cabrera dius, home, mira, doncs no està mal. O amb en Barba, que és el millor jugador de l'equip i falla una ocasió i és el pitjor. Tu com veus la plantilla, aquests futbolistes que l'any passat van ser tan decisius a segona i que aquest any a primera és diferent, no són tan superiors a la resta.
Sí, evidentment, el que la temporada passada es va facilitar la contracció de la plantilla, és a dir, un mercat amb pocs moviments per la pandèmia, i va afavorir doncs, que els presos passats de l'equip no poguessin marxar, només va haver de marxar Marc Roca i més per criteris de límit salarial que per temes esportius. Doncs potser aquesta temporada doncs, ens ha penalitzat, no? Perquè això no ha permès fer grans moviments o remodelar la plantilla, que és el que potser la gent demanava o la situació demanava. I això fa doncs, que la plantilla sigui bastant similar a la de fa dues temporades, amb algunes incorporacions que en el meu, des del meu punt de vista són positives, en el curt termini, és a dir, a garantir la salvació de l'equip aquesta temporada, però bueno, el problema segurament és el que hem comentat abans, no? Que qualitat hi ha, però que potser quan hi ha moments dels partits o de la temporada, doncs que el que li falta a l'equip és competir, no? Que és una mica el que va penalitzar l'equip fa dues temporades i el va portar a segona. La temporada passada a segona, amb la qualitat ja li va ser suficient, però a primera divisió, a part de la qualitat, també has de competir.
Escolta, estem només en jornada 6 del campionat, però, en fi, l'equip encara no ha guanyat cap partit. Avui toca guanyar sí o sí. És d'aquells dies, és molt d'hora encara, però és d'aquells dies que ja dius, avui s'ha de guanyar sí o sí, no, Àngel?
Sí, sí, evidentment. I esperem que això no es torni, que aquesta pressió no es torni en contra, no? Perquè les condicions són les ideals. Jugues a casa, has d'un rival que tampoc ha guanyat encara i esperem que el factor no giri en contra. Jo crec que aquesta primera victòria ha d'arribar el abans possible i avui és la primera oportunitat i segurament quan s'aconsegueixi la primera victòria assumint els primers tres punts de cop la cosa es va d'una altra manera, però tampoc hem d'oblidar d'on venim, de l'ensurt de fa dues temporades, de la temporada passada a segona, i això ens ha, en el curt termini doncs ens ha de fer veure que a curt termini el primer objectiu és la permanència d'aquesta temporada.
I una última per parlar de l'Alavés, club en el que també has jugat tu, 0 punts, i em fa l'efecte que, ostres, han perdut molt potencial i és un equip justet. Aquest sí que és un equip justet, eh?
Sí, ja... La temporada passada van haver de tenir molts canvis d'entrenadors per aconseguir la permanència. La temporada anterior també. O sigui, porten dues o tres temporades doncs, fent, des del meu punt de vista, autèntiques caramboles i missatges per mantenir-se. I segurament aquesta temporada ho intentaran. Relacionant-ho amb l'Espanyol, doncs, és el moment, no?, per agafar-los, perquè tenen molts dubtes i segurament si durant el partit, durant la primera part, passo a alguna cosa que els pugui posar en contra, com que l'Espanyol marqui d'hora, doncs això facilitarà la victòria de l'Espanyol.
Perfecte. Àngel Morales, un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns i estem en contacte. Que vagi tot molt bé, eh?
Un plaer, una forta abraçada.
Un pas també per Girona, que ha passat avui per sala de premsa Aleix García. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, avui ha parlat Aleix García en roda de premsa i ha admès que la necessària victòria contra el Valladolid, que va trencar la dinàmica de 3 derrotes consecutives, li ha donat molta confiança a l'equip. Assegura que la plantilla notava la pressió per guanyar, però que han fet un pas endavant. Tot i això, ara el Girona ha de mantenir aquest ritme i seguir sumant punts. El proper partit és contra l'Oviedo aquest diumenge, enfrontament que, per cert, Michel tampoc podrà veure des de la banqueta. Això és el que deia Aleix García sobre el repte d'aquest cap de setmana.
El proper pas passa per aconseguir una altra victòria. O sea, necessitem sumar de 3 en 3. Sabem que anem a un camp complicat i que estem al principi, que costa una mica perquè la idea de joc és diferent, el míster, però crec que l'equip ho està fent molt bé. La victòria contra el Valladolid ens ha donat moltíssima confiança. I ja t'he dit, l'objectiu a curt plaç és tornar a guanyar.
El partit que jugarà fora el Girona a 6:45 de la tarda, encara hem de sentir què dirà Michel, però això serà de cares a divendres. Per últim, Joan, un apunt no esportiu. El club ha publicat recentment el Consell d'Administració de la temporada 2019-2020 i hi ha una dada interessant, i és que ha augmentat el públic femení a Montilivi, que ha pujat un 5% les últimes 3 temporades, passant a ser el 20% del total.
Molt bé. Doncs mira, la selecció espanyola femenina va tornar a golejar en la fase de classificació pel Mundial 2023, aquesta vegada 0-7, davant d'Hongria. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Joan. La selecció espanyola femenina de futbol va protagonitzar ahir un altre recital en el grup B de la fase de classificació pel Mundial 2023 amb una gran golejada per 7-0 davant Hongria. El combinat espanyol va deixar les rivals de nou sense opcions ja des de la primera meitat amb un contundent 3-0 i van exhibir-se en els 90 minuts amb un joc ofensiu de qualitat i precisió. Jorge Vilda, el seleccionador, va optar per jugadores més veteranes aquest cop i de més pes, com la davantera del Real Madrid, Esther González, i les tres blaugranes, Aitara Bonmatí, Mapi León i Sandra Paños, que van ser suplents en el primer partit contra Illes Feroe. En total, un doblet d'Esther González, Mariona Caldentey, Amayur Sarriegui i un gol d'Atenea Castillo van completar un altre festival de les espanyoles que va servir per reafirmar el liderat del grup camí cap al Mundial amb 6 punts en 2 jornades empatades, això sí, amb Escòcia. La selecció espanyola s'enfrontarà a Ucraïna aquest diumenge 26. Encara falta de confirmar l'horari.
Gràcies, Andrea. Fins aquí al futbol.
Vive una semana de emoción en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
Este miércoles, más deporte, más fútbol, más liga, más Paco, Pepe y Lama.
Y los grandes cracks de la liga.
Desde las 7:30, Español Alavés, Sevilla-Valencia, Real Madrid-Mallorca, Villarreal-Elche.
El zarpazo lo sigue teniendo.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y ahora viene lo bueno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Mis favoritos.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby.
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Què tal, Albert Díaz? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
A jugar el Barça avui, partit de Lliga, eh?
Sí, Herbalife Gran Canària Futbol Club Barcelona, 2:10, 2:15, al Gran Canària Arena de Les Palmes, partit que, recordo, obre la segona jornada de la Lliga Endesa. És el primer desplaçament de la temporada pel vigent campió de Lliga, que, recordem, es va estrenar amb victòria davant l'UCAMP de Múrcia. Hi ha novetats. Han viatjat Kuric, que es va perdre el partit davant el conjunt murcià per unes molèsties, però, sobretot, la novetat destacada és Sanli, el pivot turc, una de les novetats de cara aquesta temporada. S'ha recuperat una fissura a un dit del peu esquerre i, en principi, tant Sanli com Kuric poden debutar. Escoltem el vestidor del Barça, Brandon Davies.
Crec que serà un bon partit. Ells tenen un equip amb molts jugadors nous i penso que serà difícil guanyar. Nosaltres haurem d'estar concentrats des de l'inici i prendre'ns l'enfrontament amb molta seriositat.
El Barça que s'enfronta per primera vegada a Artem Pustovoi, qui les últimes campanyes ha estat pivot del conjunt blaugrana, ara l'ucraïnès a les files de l'Herbalife Gran Canaria. Barça, 2-10, un conjunt al blaugrana que juga avui, demà ho farà el Baxi Manresa i el divendres, també en aquesta segona jornada de la Lliga Endesa, jugaran la Penya i el Morabanc Andorra.
Escolta, i com va anar l'assemblea del Sant Josep?
Va anar bé, perquè el Sant Josep segueix viu, amb molta vida. Aquesta assemblea de socis, d'uns 300 aproximadament, van assistir uns 120, van aprovar el pla de l'actual junta, que és demanar una cautelar per poder tornar al pavelló, utilitzar pistes alternatives a Badalona, sobretot a Sant Adrià i també al poliesportiu Can Cuiàs a Ciutat Meridiana. Sentim Ivon Orrantia, que és el president del Sant Josep i parla per Esports Copi.
Votaron por unanimidad tirar hacia adelante, sacrificarse, hacer entrenos aquí y allá, jugar con todas las incomodidades del día a día que supone todos estos puzzles que vamos a tener que hacer, pero todos por unanimidad votaron seguir luchando para recuperar nuestro pabellón lo antes posible.
M'explicava Ivon Orrantia, el president del Sant Josep, que se li queien les llàgrimes, sobretot pel com, és a dir, per unanimitat a aprovar aquest pla de viabilitat de l'actual junta directiva, és a dir, que avui, amb la prudència necessària, hem de dir que és un gran dia, ho va ser ahir vespre nit, però avui és un gran dia pel món del bàsquet i per un històric del bàsquet i del bàsquet català i del bàsquet de formació com és el Sant Josep.
Sí, senyor. Albert, gràcies.
Gràcies, Joan, que vagi bé.
També d'handbol, que el Granollers va perdre de 3 a la pista del Cadet en Suís. Per tant, tocarà remuntar dimarts per estar a la EHF aquesta temporada. Paula.
Sí, el Granollers va caure ahir contra el Cadet per 36 a 33 en un BBV Arena que va poder comptar amb uns 500 aficionats. L'equip suís va ser liderat per un Joan Canyelles brillant, que va fer fins a 10 gols, convertint-lo en el màxim golejador del partit. Però tot i la derrota, el Freiking Granollers manté opcions de classificació per la fase del grup de la Lliga Europea. Va ser un partit on els d'Antonio Rama van començar patint a la primera part i tot i que durant la segona van canviar el rumb, no van poder capgirar el resultat final. Escoltem la reacció de Rama després del partit.
L'eliminatòria en si, jo penso que està difícil. Evidentment sortíem amb una eliminatòria 0-0, tot i que sabíem que ells eren molt bons. Ara sortim amb un menys 3, amb un gol a Berajal. Penso que és oberta però difícil, no? Però en aquest cas doncs, l'equip intentarà treballar per millorar tot el que avui hem pogut fer millor, perquè el dimarts surti, no?
Els vallesans intentaran remuntar el resultat el proper dimarts 28 de setembre al Palau d'Esports de Granollers. Només li voldrà guanyar de 3 gols si el Cadet no en fa més de 32.
Gràcies, Paula. I una cosa més abans d'acabar. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
La ciutat de Madrid vol els Jocs Olímpics del 2036.
I ha començat a treballar, perquè han passat cositas, que diria Rubén Martín. Tot començava ahir a la tarda, quan Begoña Villacís, recordem, Ajuntament de Madrid, PP més Ciudadanos, manifestava el seu desig de començar la feina per fer que Madrid fos seu olímpica el 36. Comunicat d'alcaldia, és a dir, Martínez Almeida, no hi ha res, no estem treballant. Villacís passava nit pels micròfons del Partidazo.
Sin ánimo de polemizar, porque además José Luis y yo acabamos hablando y siempre llegando a un acuerdo, ¿no? Pero el área de deportes es un área que, con el pacto de investidura, es un área que lleva a Ciudadanos y es un área que sí que trabaja con ese objetivo. Y os diré, es un sueño que tengo desde pequeña y que yo creo que tenemos todos los madrileños. Y yo creo que a Madrid se le debe una y creo que es una ciudad que está perfectamente preparada y que lo que nos queda, tenemos tiempo en 15 años para hacerlo.
¿Quines cositas han pasado? Primer posicionamiento, govern. José Manuel Franco, al president del CSD. Estamos preparados para organizar unos juegos. Segon posicionament, Comunitat de Madrid, Enrique Osorio, portaveu del govern Ayuso, que deia no es pot conrear la il·lusió sense haver parlat abans, però fa uns minuts el tuit del Comitè Olímpic Espanyol penjava una foto d'Alejandro Blanco, president del COE, amb Martínez Almeida, alcalde de Madrid, en el marco de trabajo de una reunión para convertir a Madrid, algún día, en sede olímpica. Podem dir que Madrid ha començat la cursa olímpica en principi pel 2036.
Hail, superstar!
Que diu que rià unes gafes. Diu que les quiere para ver de cerca
o para ver de lejos? No, diu, para ver por aquí, por la província de Huesca.
No, és que m'ha deixat sorprès aquestes ulleres de Ronald Koeman, que ha utilitzat per regir el comunicat, ulleres de cerca, de prop.
També em porto, mira.
Doncs mira...
Semblants a les de Koeman.
Sí, molt semblants a les de Koeman. Mira, he estat capbussant per internet i en el seu moment va haver-hi a la venda, a través d'un portal web, unes gafes de sol model Koeman Sun RX. Ah. Ja no estan a la venda, aquesta pàgina ha caigut, ha desaparegut, però sí que va haver-hi gafes de sol, ulleres de sol, model Koeman Sun RX. Última hora, Balloni, molt ràpidament. Hora. Samuel Eto'o anuncia la candidatura per presidir la Federació de Futbol de Camerún. Si tienes, me lo dice a la cara. Denunciar els insults a Gil Manzano per part de la grada del Wanda Metropolitano. Els clubs de futbol femení rebutgen l'oferta de televisió més footers per televisar la Lliga Femenina.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Ballori.
Que vagi bé. Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Us preguntem avui si ha de seguir Koeman. Creieu que sí al 24%, que no al 76%. I sobre l'Espanyol a la vés d'avui, creieu que l'Espanyol guanyarà bé la immensa majoria, el 38% dels que heu votat. Us recordo que tenim tiempo de juego a partir de 7:45. Seguiu a la COPE, Esports Copia. Estem pendents de tot. Cuideu-vos molt.